molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know.
Quan passen uns minuts de les 8 de la tarda i som dijous, comença el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim la presència en aquest estudi de part de la companyia Fila Zero, que ens parlaran de l'obra que representaran el divendres i el dissabte d'aquesta setmana, és a dir, demà i demà passat. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Actrius i actors entre teatre, cinema i televisió. Es pot viure del teatre? Estimats germans en les arts escèniques, aquest és un títol molt llarg per una resposta molt curta. No! És a dir, els actors i les actrius no poden viure només del teatre. Estan obligats a fer altres coses, si és cinema o televisió, fantàstic, i si no... altres activitats, doblatge, curtmetratges, publicitat, vídeos d'algun grup musical i un llarg etcètera que no te l'acabes. Segons recordava en unes declaracions Àlex Casanovas, l'actual president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, hi ha un conveni de l'any 2004 que sembla a respecte a tot arreu, però hi ha un grupet petit, que jo m'atreviria a situar en una xifra que no supera el centenar, que poden elevar els seus ingressos dins de les possibilitats existents a cada projecte, i teatre o productora, o si es tracta dels teatres públics o semipúblics amb una remuneració més gran. A veure, el conveni assegura un sou durant els assajos, posem 2 mesos, amb sort, un sou de 1.481,39 euros al mes. Després, durant les representacions, i depèn de la importància dels papers, tenim 3.168 euros pels protagonistes, 2.277 pels secundaris i 1.767,15 els de repartiment. A les sales petites, però, clar, tot es fa més petit i els protagonistes passen a 1.114,95 i els secundaris 929,11 i no arriben ni a mileristes. També, com sabem, hi ha una guixeta inversa, l'oferta pura i dura de «Escolta, això és el que hi ha, tu mateix». O senzillament no hi ha feina per repartir, o encara més normal, ens ajuntem i tirem endavant una producció que ha escrit un autor amic i ens repartim com bons germans entre gent que ja ens coneixem i endavant que fa baixada. Cal tenir present que, com deia al principi, hi ha una exigua minoria que són l'excepció i que, primer, no paren mai, i segon, estan fent teatre constantment i alhora una sèrie de televisió que dura i dura i dura i dura, o una pel·lícula de tant en tant que a més resulta que té molt èxit i aleshores hi podria semblar l'actor o l'actriu que ja té la feina assegurada per uns anys. I no, no és així. Cap èxit assegura, ni de la tele, ni del cinema, ni del teatre, cap èxit dic assegura que a partir d'aquell moment la cosa anirà sobre rodes i cobrarà més de caixer o senzillament tindrà feina. És per això que recentment, algunes entrevistes fetes a grans del teatre i de la televisió, aquesta mateixa setmana de la pel·lícula de Paolo Sorrentino, La joventut, m'ha fet pensar que les actrius i els actors en general només fan el que fan perquè tenen una insubornable necessitat de fer-ho, de ser dones i homes de teatre, i probablement això ho podríem ampliar a tots aquells que es dediquen a les arts escèniques. A la pel·lícula esmentada, Jane Fonda, en un paper d'una diva a punt dels 80 anys, rebutja fer una pel·lícula del director que la va llançar a ser una estrella fa més de 50 dient «No faré la teva pel·lícula, que serà una joia artística que poca gent entendrà i la majoria criticarà, perquè signo un contracte per fer una sèrie horrorosa que em donarà al final de la meva vida diners per pagar el meu exmarit i comprar-me una casa a Florida i oblidar-me de tots vosaltres». Déu-n'hi-do. Fa pocs dies Carmen Machi deia: «Vaig començar als 17 anys fent bodes de sangre, comprovant que m'era relativament fàcil estar dalt de l'escenari, i així fins ara. Poca gent em coneixia, fins que vaig fer el personatge d'Aida per la tele. Ho vaig deixar perquè la fama se'm menjava pel carrer, però sobretot, encara que guanyava menys diners, molts menys diners, necessitava fer teatre. I finalment Eduard Fernández explica: quan Lluís Pasqual em va escollir per fer Roberto Zucco, jo no tenia experiència. Va ser un regal que encara no li he agraït mai, perquè he fet molt de cinema, però no hi ha res com pujar a un escenari. Abans de veure només la càmera em sentia com un nen, ara m'he fet gran. Em fa la sensació que el lloc més adequat per desenvolupar la professió d'actor és el teatre. O sigui, però com us deia, sempre, sempre surt el verí. El verí del teatre.
Bona tarda, senyor Eduard. Des de l'ultratumba, perquè faig una veu que, escolti...
La trobo una mica amunyagada,
eh? Una mica més i li boicotejo la... Ja m'has sentit per aquí, no?
Sí, ja l'he sentit.
Per sota la taula.
Jo he sentit, però jo ja ho entenia. Clar, estava tocant un tema que...
Que m'ha vingut la tos, perquè aquest tema em posa...
Molt nerviosa, no m'estranya, no m'estranya.
Jo crec que vostè s'ha equivocat en el títol.
Per què?
Ha dit actrius, actors de teatre, cinema o televisió. Però que sí.
Sí.
Doncs no. Actrius, actors, entre cambrers, professors i totes aquestes altres professions.
Clar,
perquè, escolti, ara ja no es tracta de triar televisió, cinema, teatre. Ara has de triar, fer de cambrer...
Però jo ho deia, fer... que 50.000 coses que no les dic perquè encara estaria fent llista en aquest moment.
Té raó, de veritat.
Clar.
Té raó, té raó.
No pot
jo
ser.
Dic, escolti, però això de que n'hi ha que estan fent doblete,
sí.
Estan al Nacional i després estan a la tele.
I triplete.
Triplete, quarta, sí, el que convingui, hasta Madrid estan.
Clar.
No podrien repartir una mica més, que n'hi hagués per tots.
És el que dèiem, és el que deia sempre jo, dic, escolta'm una cosa, a veure, si tu fas un paper, per un home de 40-50, anem a suposar, no? Home, aquell fa Carlos V o Carlos I, després està al Nacional, i després a sobre encara fa uns bolos por ahí recitant poesia. Com pot ser això?
I a més crea una fe... A mi passa una cosa. Jo quan veig aquests que estan a tot arreu, ja no veig el personatge que fan. Els veig amb ells i els veig disfressats.
Sí, és veritat.
No li passa.
És veritat.
Hi ha una sèrie que van fer del 1714.
Sí.
Que sortien, bueno, grans figures, però, escolti, amb la peluca aquella del duc de Berwick.
Sí.
I te'ls havia de creure que eren... I no... No, eren els mateixos que fan la Riera i aquests ja els veia disfressats. Jo veia el de la Riera amb la perruca.
Que diu, s'ha canviat, ha entrat per la porta, s'ha equivocat de porta, pum.
S'ha equivocat, li han fotut la perruca aquella del
segle XVIII,
ja pa.
És veritat això, eh?
Vec aquí.
Bueno, fem una cosa.
Abans, però, una cosa que ha dit abans feies un anunci de nocilla i ja vivies tota la vida, ja.
És veritat.
Vec així, ara no.
Ara tenim un amic que va estar fent un any tots els anuncis de Gillette.
Per exemple, devia anar ben rassurado.
En Xavier Tor va fer tots els anuncis de Gillette durant, jo diria que, 3 anys.
No el diria ningú amb aquella barba que porta ara.
Sí, doncs primer va fer un Gila, després va fer-ho ell. Clar, a Gillette li sortia més econòmic fer-ho amb en Xavier Tor que amb en Gila, evidentment. Però, bueno, va anar molt bé.
Bé, bueno.
Parlem amb gent de teatre, a veure si això que diem és veritat o no és veritat,
només
com
un
ho veuen.
Sí, un últim apunt, que si no rebento.
A veure.
Vostè ha dit, la Machi aquesta va dir, me'n vaig a fer la sèrie i tal, perquè... Ai, la Fonda.
La Fonda.
Me'n vaig a fer una sèrie horrorosa perquè així podré menjar. Ara te la fas la sèrie horrorosa igualment, no pots menjar.
Espereu, estem prenent als Estats Units, eh?
Ah, bueno, sí.
Ei,
ja,
és diferent, eh?
Són diferents les coses. Bueno, parlem de teatre i de teatre del que tenim a casa.
Coses del que fem aquí, que també cal de tant en tant adient-ho, perquè ara sembla que no passa res. Vinga, som-hi!
Walking all the day near tall towers where falcons build their nests. Silver-winged they fly.
La música de Dubliners ens situa una mica a el lloc on volem anar. El lloc que volem anar seria el comtat de Galway, a Irlanda, i el que volem parlar és de la Reina de Vallès. A veure, primera pregunta que li faig a la Marta Oliva, que la tinc aquí mateix, directora d'aquesta obra que es presenta a Mirasol el divendres, demà i el dissabte. Per què la Reina de Vallès i no la Reina de Vallès de l'Inein?
La Reina de Vallès de l'Inein és l'obra que, diguem, durant la nostra representació s'identifica així, perquè la Reina de la Vallesa viu a l'Inein, al condat de Galway. I de reines de bellesa n'hi pot haver moltes en aquest condat, però la nostra és especial i és de l'Inein.
No ho dic perquè l'obra original sí que ho deia.
Sí.
Sí, sí. L'obra original és The Beauty Queen of l'Inein.
Sí, senyor.
I em va sorprendre quan vaig veure que no hi posàveu el l'Inein. Ah, la Marta va fent gestos com...
Coses que passen, de vegades.
Va fent gestos dient que no, que es va quedar es va quedar pel camí.
Es va quedar pel camí, l'Inein.
Ah,
l'Inein, sí.
Ara ja ho entenc. Ara ja ho entenc. Bé, tenim la Marta Oliva, directora d'aquesta obra.
Juntament amb Tina Labrador, que
amb
també
Labrador,
està a la direcció. Col·labora
amb tu. Tenim en Ferran de Juan, que fa cara de dolent. No? Benvingut al programa, Ferran.
Moltes gràcies, bon dia.
Tu fas un personatge dels dos germans, els germans Dooley, que arriben allà, en aquesta casa, en aquest lloc, i aquí es comença a crear una situació. Tu ets el germà gran.
El gran, el gran. No, dolent no. Jo et diré que és un personatge inclús tendre. És tendre.
Se li ha de buscar. Allò sí. Típic, a primera vista no, però després es va veient que això
que
és així.
Que és tendre.
I tenim a Montserrat Maranges, que és la mare.
Pues sí.
Que és la mare, benvinguda al programa, Montserrat.
Moltes gràcies.
Benvinguda, i és una dona difícil, és una dona més aviat doncs, que està jugant, malauradament, amb la vida de la seva filla.
Pues sí.
La seva filla, que amb aquests 40 anys està en una situació que ja diu... o vaig a una cosa o vaig a una altra.
Sí.
I en aquest cas, què en diries del teu personatge?
A veure, és un personatge molt dur. Molt dur. A mi m'ha costat molt ficar-m'hi amb ell perquè... per mi ha sigut un repte perquè jo no havia fet mai un personatge així. No? Havia fet alguna cosa una mica dramàtica, però més aviat en plan així còmic. Però, clar, aquesta còmic no en té res, perquè és una persona... bastant dolenta i malintencionada i en contra de tot el que la rodeja. Està emprenyada amb tothom, amb ella mateixa, i ho fa pagar doncs, als qui té al voltant.
Però jo penso que la Meg Follen ha sigut un personatge, una persona tota la vida igual.
Sí.
No perquè ara tingui una edat.
No.
Tota la vida igual.
Sí, ja és de sempre. Això, aquests caràcters jo crec que ja els tens des que ets petit o des que ets adolescent, vull dir. No és una cosa que t'agafi de sobte, no.
Marta, què us va portar a decidir fer aquesta obra? Com va sorgir, de quina manera? Va ser personal? Va ser perquè el grup de Fila Zero, en un moment determinat, doncs, feia el típic, mirava la llista, deia fem això, fem allò... Com va sorgir?
En el meu cas, la Reina de la Vellesa de l'Inein ve de lluny. Jo la vaig veure representada al meu poble, a Tàrrega, fa bastants anys, pel Mario Gas, i la protagonitzava la Montserrat, la Vicky Penya, i em vaig quedar impressionada, perquè era la primera vegada que jo, amb l'edat que tenia, veia algo així. I aleshores, quan em van proposar dirigir un espectacle que treballant en Fila Zero... jo tenia clar que havia de ser aquell.
Estem parlant de l'any 99 quan ho vas veure per primera vegada.
Uh-huh.
Sí, es va estrenar el 24 de setembre del 99 a la sala Villarroel de Barcelona, el 98, i el 99 va venir aquí, amb gira. Uh-huh. Per tant, aquí s'han cugat el Teatre Auditori. Per tant, vol dir que a Tàrrega doncs, devia arribar...
Per allà devia ser, fa molts anys, però encara recordo tot el que aquella obra em va fer sentir. Per mi aquesta obra és important perquè crec que hem aconseguit que tots els personatges entenguin el perquè el que estan vivint. És una lluita constant pel poder, és una lluita constant per voler evolucionar i no poder. La manipulació que tenen els personatges entre si ens arriba a posicionar-nos en molts moments de l'obra amb un personatge que a l'escena següent l'odies i et posiciones a l'altre. I a l'escena següent odies i així és un joc pel públic.
Perquè probablement són molt humans.
Molt. I arribes a entendre o arribes a plantejar-te el per què han arribat a aquesta situació. Per què són així?
Aquí comencem amb una història, una mare amb una filla que viuen juntes a casa seva, i què passa?
Bé, presentem primer, com a presentació dels personatges, com se senten cadascun respecte a l'altre, tant la mare com la filla, i la possibilitat de canvi que té la filla en el moment en què rep una carta d'un antic veí del poble, que és en Pato, i ella, la filla, la Mauren, veu la possibilitat de canviar la seva vida, d'allunyar-se de tot allò que li fa mal i de tot allò que la pertorba, i si arriba o no arriba a aconseguir això, ho haurem de veure al teatre.
Ah, no, ens deixes aquí ara una mica amb aquesta cosa. Bé, hi ha un altre germà, el Pato arriba amb el seu germà petit, i aquest altre germà també té el seu paper a l'obra.
El Carlos Sánchez interpreta el personatge d'en Rai, que jo el veig com un alè, com el personatge que trenca tots els moments tensos, el personatge que et posa un somriure perquè és molt jove, és molt actiu, és molt animal i trenca molts dels moments d'usos.
No hem dit fins al moment qui fa de Morín.
No, la Morín la interpreta la Carme Pidevall.
Molt bé. Carme Pidevall, que també la tenim aquí, però que des d'aquí també li diem que té un paper important i molt difícil. Aquest joc entre vosaltres dues, Montserrat, aquest joc entre la mare i la filla, efectivament, tota l'obra té una força importantíssima. Jo quan vaig veure aquesta obra, aquí, en aquest cas el vaig veure que s'han cugat, la primera cosa que em va sobtar era la joventut de l'autor. Em va sobtar moltíssim perquè, primer perquè em va semblar que era una obra molt madura i per tant jo deia, doncs no coneixia l'autor, no podia conèixer en definitiva perquè era la primera obra que feia, i quan vaig mirar informació doncs que vaig posar que una persona que tenia 20 i pico d'anys no arribava a 30 anys i per tant doncs era sorprenent aquesta... No? Tu com penses, Ferran?
Vull dir... Sí, igual, vull dir, és, com diu la Marta, no? És una comèdia negra que té, per mi, té diverses facetes, no? Vull dir, té tendresa, té caos, té odi, té una mica de tot, no? I llavors que això surti d'una persona amb 20 i pico d'anys vol dir alguna cosa, no? Bueno, vol dir que després l'home ha triomfat molt.
No, evidentment.
Vull dir, després ha tingut molt d'èxit i tant el que ha fet com el que ha escrit, pues, allà a Irlanda, sobretot, ha tingut molt d'èxit, no? Jo crec que amb aquesta obra, la Montse ja ho deia abans, no? Des de Fila Zero s'ha fet moltes coses, perquè són 26 anys que portem aquí a Sant Cugat. Però amb aquesta obra jo per mi que es trenca una mica. Normalment al teatre amateur anem una mica més cap a la comèdia. Jo no sé, no perquè tingui que ser ni més fàcil ni menys fàcil, no? Però... I amb aquesta obra jo crec que trencarem una mica, eh? És un drama, és comèdia negra i aquí amb el teatre amateur no s'ha fet tant, eh? I això per nosaltres pues, és un repte.
Home, que sí, és veritat, és que la comèdia, com deies tu, bé apuntaves, que molta gent pensa que fer riure és molt fàcil, fer riure no és fàcil. No. I, en definitiva, cada cosa té les seves exigències i, per tant, d'avançar que tant com drama com comèdia... necessita. Però sí, és veritat que a vegades la recepció per part del públic és diferent. O sigui, la manera com el públic rep determinat tipus d'espectacle, d'obra, canvia i pot ser més agraït a vegades, no? Una reacció que sembla que arribi més, però al fons és així. tu, Montse, ja apuntaves abans que has fet més comèdia
sí.
que no pas, sí. no pas drama,
sí.
no?
Sí, sí.
Però, en canvi, suposo que, com una persona que ja ha fet molts anys i que ha treballat molt, el fet de fer un paper com aquest et deu omplir.
Oh, i tant, moltíssim, molt, moltíssim. Jo al principi és que em vaig quedar una mica... Ai, no sé, però a més tenim una directora que és un encant i t'ho explica
ara
tan
que no
bé...
Sent, ara que ara no et sent, digue-ho.
No, és veritat, això també és important perquè si la que està dirigint t'ho explica bé, que tu ho entens, pues, i t'hi fiques més, que de vegades els directors també, segons com, t'ho diuen però tu no ho captes tant i amb ella la veritat és que ho he captat molt i et dic, ara m'encanta fer-la, m'encanta.
Perquè fer de dolenta és xulo,
sí,
eh?
Sí, és tu, sí.
Primer fa cosa, eh? Perquè sí. jo, ara vostè deia una cosa, senyor Eduard, diu, fer riure no és fàcil, és veritat, però fer drama des de la persona que ho fa, jo m'ho passo malament.
Sí?
Sí, no ho sé, jo trobo que es pateix,
però, moment,
però fer de dolent t'ho passa bé,
sí,
eh? I al final
sí,
dius, el tanto, tanto.
Ara
sí,
ara ja. Jo penso que l'actor, l'actriu... quan veuen des de l'escena els hi arriba doncs, que la gent riu doncs se senten doncs, bé
sí,
però
sí.
quan senten silenci
malament
absolut i després senten de tant en...
Clar. Bueno, llavors
un
això també vol dir que no s'ha dormit
també,
això vol dir que no s'ha dormit ningú
important,
perquè llavors l'ha fotut si sents un ronquido o algun
no, malament
però si sents aquell silenci que es pot trencar amb ganivet, que es pot tallar amb ganivet això és molt...
Però
molt
la
gratificant,
la
gent, i amb una obra així...
La gent agraeix sí. també que... No, anava a dir que la facin patir, no és la paraula exacta, que la facin patir, no, però sí que li donguin elements per poder sortir una mica emocionat del teatre.
En aquest cas, el públic té un rol molt important en aquesta obra, perquè el convertim en comentarista una mica, no? Eh? El fet de...
Això és una novetat.
Sí, oi? Que es deixi impressionar, que visqui coses, que senti coses...
Perquè quan parles de que sigui protagonista, a què et refereixes? El públic ha d'actuar?
A l'obra s'escolten moltes vegades expressions que es van repetint al llarg de l'obra. Expressions que et fan el personatge familiar i fan que estiguis en aquell personatge en aquell moment. Se senten protagonistes una mica, no? És el fet de que el públic el volem confondre. Volem que, ja que se senten identificats amb un personatge o amb un altre al llarg de l'obra, i a més el van canviant, és com que estan molt més implicats. I el fet de repetir paraules i el fet de que hi ha accions que també es repeteixen, encara el fan més familiar i encara et fa més ràbia quan aquell personatge fa alguna cosa políticament incorrecta en aquell moment. O... també t'hi pots sentir identificat perquè moltes vegades, a lo millor no amb aquest grau, però sí que t'ha passat alguna vegada allò.
Escoltant la Marta Oliva, jo diria, Montse, que entenc perfectament el que deies abans.
Sí que sí.
És a dir, que us ha convençut, perquè us traslada perfectament aquella sensació que va tenir fa uns sí. anys, que devia ser molt joveneta, perquè devia ser molt joveneta, l'any 99.
Imagina't.
Devia ser molt joveneta. Doncs aquella sensació que va tenir es va traslada, i efectivament això és important,
sí.
perquè l'actor, l'actriu, necessita una mica que hi facin aquest tipus de traspàs,
sí,
no?
Sí, clar, perquè si no és més difícil, clar.
Entendre el personatge és una cosa. A partir del que diu el director o la directora. Això seria un tema. I l'altra cosa és identificar-se amb el sentit que li vol donar,
clar,
no?
Clar.
Perquè hem vist coses a vegades que tenien un origen determinat que després de la veritat no ha sigut així.
No.
Bueno, jo, quan tu deies això, Marta, de que el públic ha de participar, jo em pensava, dic, a veure si han canviat aquí, i en un moment determinat fan votar el públic, va dir, vots per la personatge de la Mec tant, vots per la personatge de la Morín tant. No.
No
ho feu, això, eh?
No ho fem nosaltres,
també es podria fer,
eh?
Estem acostumats a votar, eh?
No, estem
participatius i constituents i tot això.
Estem molt acostumats a votar i sobretot estem molt acostumats a esperar. Esperar sí que estem acostumats.
Això ja està bé, que la gent és massa impacient.
Sí?
Marta, jo volia preguntar una cosa, però sí que és veritat que hi ha una adaptació teva. És una dramatúrgia feta per tu, oi que sigui?
Bueno, hem utilitzat el text d'en Martin McDonagh, i l'hem adaptat una mica a les nostres circumstàncies. Com ens va bé per projectar-lo al públic, quines coses són les que potser no estem preparats per fer, o hem intentat adaptar-ho a nosaltres. Adaptar-ho a nosaltres i adaptar-ho als actors, en aquest cas.
Molt bé, així
però hem intentat ser fidels amb el text.
Ai, però aquest noi, el Martin aquest, el Martin McDonagh és una altra cosa. Aquest es veu que és això del teatre de la crueltat, eh?
Sí.
Es veu que és fort això, com aquest, l'Arrabal, el Jodorowsky, tots aquests. Diu que és l'autor més representat als Estats Units després del Shakespeare.
Sí, senyor.
Eh que sí? Sí.
A més, l'autor, en Martin, hi posa molt d'ell mateix en aquesta obra, perquè ell és de pares irlandesos i quan era a partir dels 16 anys que va començar a buscar-se les castanyes del foc per trobar feina, passava els estius a Galway i ell vivia el que es viu a l'obra, aquest poble tancat, aquestes
xafarderies,
era un pato. I ell això ho transmet molt bé en aquesta obra. Suposo que per això està tan galardonat en aquest aspecte.
I després és una obra que és molt curiós, que no sempre passa, però que té molta importància l'escenografia. Vull dir...
Aquí tenim l'escenografia d'un veterà absolut.
Tenim...
No? El Santi Salido. Sí.
Ho he tret una mica per dir-ho, no? Que és ell, però independentment d'això, és una obra que fa molt l'escenografia. Vull dir, no és un decorat més. Vull dir... El donar l'aire que es volia donar d'una casa a les muntanyes...
Antiga i més aviat bruta.
Antiga, sí. Bruta, no cuidada, vull dir...
Que a vegades pot ser antiga i no ser bruta.
Sí, no, doncs aquesta ho té tot. Ho té antiga, brut...
Clar, perquè això... l'Amec és una persona doncs, que... Sí, sí. Clar, no, jo ara estem dient el personatge, Montse?
Sí, en veritat.
Està claríssim. Hi ha un aspecte que també em sembla important. Tu parlaves d'aquesta, Marta, d'aquesta catexi que va tenir en el seu moment, d'aquesta vinculació d'ell de petit en el comtat i conèixer doncs, aquesta situació que vivien la gent, doncs, els seus ancestres, en definitiva. No? Doncs, havia de tenir parents, havia de tenir oncles, havia de tenir gent que encara hi vivia tot plegat. I és curiós com aquesta força d'Irlanda, que jo sempre penso en aquell fet de la llengua, o sigui, l'irlandès no es parla pràcticament, i en canvi, el que és les arrels sentimentals, de cultura, etc., es mantenen d'una forma brutal. És curiós.
Sí, és curiós i a més és maco que sigui
així. No, per descomptar que sí, però jo sempre penso, un país que de fet ha perdut en el temps la seva llengua, i en canvi tots, penso en Yeats, no, poeta, o penso en evidentment en això, gent que han escrit en anglès, que s'han posat en anglès, i en canvi és... Les arrels estan perfectament definides, que són irlandeses, totalment.
Totalment. A més, molts dels elements que s'utilitzen a l'obra són elements que ell vivia quan era petit. I és una mica crear un clima que et porti a un lloc concret i a una situació concreta.
Pregunta, quant temps fa que ho esteu preparant?
Diria que vam començar a llegir-nos l'obra amb molt de carinyo a l'estiu. Oi, Ferran?
Sí, això mateix.
Sí, a l'estiu. Sí.
I hem anat treballant, hem fet un treball de taula important, hem fet una presa de contacte amb el personatge i amb el que volem transmetre, hem escoltat els actors han proposat... I bàsicament hem fet un treball d'equip.
Perquè el grup que vau començar a parlar-ne ha sigut el mateix, no hi ha hagut canvis posteriors.
No, ha sigut el mateix, l'únic que hem tingut la sort de trobar la Carme un pèl més tard i bueno, hem complert amb un equip molt maco, un equip que diuen que el teatre és màgia, no? Jo amb Fila Zero he descobert que el teatre és intel·ligència emocional. I això és maco perquè som com esponges i viure aquestes coses amb Fila Zero ha sigut algo que trobaré bastant a faltar després.
Bueno, no cal. No cal,
no cal que marxi, dona.
Que la deixarem marxar.
Ja sap que no la deixarem, vull dir. Home, jo penso, ja té que començar a pensar lo de la pròxima.
Jo penso que el que heu de fer és això, anar pensant què passarà a continuació. Una de les característiques que penso que té aquesta ciutat, i això que en diuen ara districtes, que a mi no m'agrada, en dic barris, perquè això de districte no, a mi no em convé, a mi personalment, vull dir, això és una... Doncs el que sí té, precisament, és això, o sigui, té la possibilitat de molta gent, perquè en diferents llocs, que han format grups, però que a la vegada són grups que també són oberts, i veus gent que està, teòricament, treballant a Mirasol, però que, en canvi, també hi ha una gent que no ho és, i de tant en tant alguns dels que estan allà passen a fer una cosa que es consideraria com a centre, i de fet és el mateix grup de gent.
Però això és una reivindicació pendent que tenim, dintre de la famosa taula d'arsèniques,
sí,
d'aquí de Sant Cugat, i és de que hi hagi una correlació, perquè aquí, a fi de compte, estem comptant amb, em sembla que són 7 o 8 companyies de teatre, sí, vull dir, llavors, sí, separats, com dius tu, per barris, i que no sempre hem tingut la coordinació aquesta, no? Vull dir, llavors, una de les reivindicacions que volem fer a partir del Dia Mundial del Teatre és això, és...
O sigui, en el Dia Mundial del Teatre, que evidentment ja conto que vindreu algú per explicar-ho aquí, això és això, ja quedem citats a partir d'aquest moment, el que es vol remarcar molt seria aquest punt. Bé, jo us puc dir, perquè això jo ja ho entomo en aquest moment, i la setmana vinent en aquest programa tindrem a la tinent d'alcalde de Cultura, i per tant una de les coses que li passem sí, serà aquesta, que com sabeu jo estic contentament parlant de la xarxa interna, de la xarxa interna de teatre i d'arts escèniques, que tindria que fer una feina, entre altres coses, d'anar passant d'un lloc a l'altre, perquè hi ha una cosa que es diu molt sovint, i es diu... A veure, els grups tenen el seu públic. I com a conseqüència, si tenen el seu públic, vol dir que si un grup fa el seu lloc, diguem-ne, per dir-ho d'alguna forma habitual, una obra, vindrà la gent a veure-la d'aquest grup. Però si en canvi arriba un altre grup d'un altre lloc, la Floresta, llavors no vindrà la gent. I sempre dic, això és possible, que hi hagi una tendència en aquest sentit, però el que és evident, segur, és que si no es prova no se sabrà mai. És a dir, si d'una forma regular no hi ha activitats que es facin a tots els centres cada setmana, no una vegada cada mes, una vegada cada mes i mig, una vegada cada dos, no se sabrà mai. I per tant ha d'haver un esforç en poder fer-ho d'aquesta manera, de manera que es pugui veure al final d'un temps relativament... 2 anys, si efectivament això qualla o no qualla, si no, no ho sabrem mai. Sí, però com deies tu, Ferran, doncs aquí hi ha molta gent, hi ha molts grups, i per tant una activitat contínua que es n'és desplaçant d'un cantó a l'altre es podria fer perfectament. Sí. Només cal que hi hagi voluntat de fer-ho, per una banda, que és important, un suport ex, ja no parlo d'aquest conveni del 2004 de l'ocupació de directors, això és un altre tema, però sí que és veritat que es podria fer, en fi, què fem.
Bueno, si la setmana que ve hem de fer la carta, no?, als reis.
La setmana
la
que
reina,
ve,
que
jo
vindrà.
Diria que la setmana que ve, Isabel, hem d'escoltar, sobretot. Preguntar...
Vol dir que nosaltres hem d'escoltar.
Sí, hem d'escoltar i que ens expliquin i escoltar. Escoltar, sobretot, a veure què ens diuen. Sobretot per després, si no es compleix, doncs també dir-ho.
Escolta, una altra cosa que ho volia preguntar. El grup, sou més gent...
Fila zero.
Sí, sí, sou més, sí, més, sou la companyia, sí, sou més, més nombrosa.
Som més.
No. Bé, llavors, en un cas com el d'ara, que hi ha un repartiment tan petit, la resta de membres col·laboren amb altres coses.
Vull dir, tenim el tema d'utillatge, tenim el tema de peluqueria, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses.
Hi ha molta feina.
De vestuari, també.
Tampoc som... moltíssims, ojalà, això és el que ens agradaria, ser bastants més, perquè si no, quan tenim que posar en marxa una obra, és molta feina per poca gent, no? Però bueno.
Hi ha hagut significarem una baixa, precisament, pel tema del local, de l'espai que no podeu disposar fins a zero, que estava a la Unió, evidentment ara no pot, des de fa un any i mig.
És un hàndicap per la gent que participa, i com deies tu també una mica, de moment pel públic pot ser que ho sigui, no? Vull dir, la Unió està al mig del poble, havia una sèrie de públic que estava acostumat a no desplaçar-se i entrar un dissabte o el divendres o el diumenge quan fas la representació a la Unió, que anaven passejant, i ara aquest públic es té que desplaçar i a Mirasol doncs, tenen que anar amb cotxe o no sé si amb aquells horaris hi ha transport públic.
Han d'anar amb cotxe.
És un hàndicap, clar, això per nosaltres és un hàndicap que tindrem que patir durant 3 anys, fins al final de les pròximes eleccions, suposo.
Bueno, en fi, no entrem en el tema aquest.
No, que avui és teatre, no?
Toquem el teatre, sí, per vendre el teatre, ja tindrem temps d'arreglar el món en un altre moment, però és així. Marta, penso que tu tens agafada l'obra, com deies, i apuntaves des de fa molts anys, i que la tenies interiorment i estava assumida com a tal. Ara que tens l'experiència, ara que comences a veure allò que tu pensaves o pensaves que creies que tenies que fer, per quan ho comences a veure, és diferent del que pensaves quan tu vas veure per primer. És a dir, la sensació que tu vas tenir quan la intentes posar-la en pràctica ha canviat en alguna cosa o és exactament allò que pensaves, aquella sensació que tenies?
Jo crec que exactament mai és. Però en aquest cas estic molt contenta i molt més de l'evolució. Perquè quan vam començar a preparar-la, jo estava amb el culet ben apretat, eh?
No.
T'ho juro.
No.
Però ara que aquests dies estem de residència a Mirasol i hem treballat i l'hem fet seguida i hem patit tots els inconvenients que es puguin patir, estic contenta del resultat. I confio molt en ells i confio que seran capaços de disfrutar-la i fer-la disfrutar.
Bé, doncs, amics oients, jo els hi recomano que vagin demà, i si no poden demà divendres, que hi vagin demà passat,
divendres i dissabte.
Dissabte, que tornin una altra vegada, i veurem aquesta obra, La reina de Vallès de l'Inein, de Martin McDonagh, dramatúrgia i direcció de la Marta Oliva, ajudant de direcció a la Trina de la Parador, la Mac Folan, el Montserrat Maranges, que la tenim aquí, gràcies Montserrat per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
La Morim Folan, la Carme Pirevall, que no ha vingut, però com si hi fos, perquè no heu parlat i no heu parlat molt bé. El Pato Dula i en Ferran de Juan, jo de Pato no te'n veig, però ja t'ho dic ara, però...
Que... Quà,
quà. Quà. I el Rai Dúlio, en Carlos Sánchez, que tampoc hi és, perquè també està de nosaltres. Com apuntava molt bé el Santi Salido, amb tot el disseny d'escenografia, que és un home que ja està acostumat, ha tingut que buscar algú de Rampoina a Borai per poder ficar-la allà a la cuina vella. No sé si feu com allò que poseu, després ho pinteu i feu una mica com si estigués allà tot destrossat.
Fem de tot.
El plat d'escudella que fa dues setmanes que està allà al mig.
Ai, senyor, escolta, ja portaré el motxo. Això,
no,
passi
el que vulgui, però de dir això. A la 13 de la Maria Carme de la Torre, el vestuari i maquillatge de l'Eulàlia Castanyer i el disseny de jo d'en Josep Bisbal i el tècnic de lluc en Pau Olivera. Jo estic convençut que això funcionarà molt bé, és una gran obra, la recomano a tothom que la vagi a veure, i a veure, jo tinc ganes de veure quina visió li dona la Marta Oliva i quina realització, els actors i les actrius, els dos i dos que esteu a l'escenari. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I molta merda.
Moltes gràcies.
Amb aquesta cuina. I've been a wild rover for many the year. I've spent all my money on whiskey and beer. That's a mystery. But now I'm returning with golden great store. And I never will play the wild rover no more. And it's gold. I used to frequent. I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such custom as yours I can have any day. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover.
from my pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes open wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest, and it's no name. What I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. And when they've caressed me as oft times before, then I never will pay the wild rover no more. And it's no nay, never, no nay, never, no more will I play the wild rover, no never.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Me'n vaig a comprar. La cavalcada i els premis. I la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta, aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local. Música.cat. El meu país és tan petit. Cada dilluns a les 9 del vespre, tota la música en català que vols escoltar.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Camins vora les estrelles.
Cugat.cat 91.5 FM.
Camins que ja són nous.
La vida és local.
I don't wanna close my eyes. I don't wanna dance you as I miss you, baby.
Carinyo, et trobes bé?
They try to make me go to rehab, but I say no, no, no.
Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però què no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poder ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Eduard, jo, escolti, tinc unes ganes que passi l'hivern, ja.
Però jo no sé, jo pensava que la major va sortir d'aquella que va fer del Nadal.
Sí.
Allò de visita a tota la família,
sí,
i tot allò.
Sí, allà fa més calor.
La loteria, el fet de tocar la loteria.
Sí, sí.
Jo penso, aquesta dona està llançada.
Sí,
i ara
no,
trobo
no.
Que en aquest moment...
Ai, és que he tornat... Ara he anat aquí a l'Arbolària, que està,
sí,
aquí al costat de la ràdio.
Sí.
Dic, doncs, que valgo que ja estic per l'arrastre. M'ha donat un xarop de pomelo. Dic, bueno, pues res, fotré el pomelo. Però escolti, ha sigut entre aquí, m'ha començat a venir aquells nervis, aquella tos nerviosa que se posa aquí al coll.
I dius, bueno, ara no para, això no para.
No parava, m'he posat cap per avall, que encara ha sigut pitjor, encara m'ha pujat més, mare de Déu. Escolti, m'agrada molt les companyies. Aquestes que, és que n'hi ha moltes de companyies de teatre.
Sí.
A Catalunya hi ha molta activitat teatral, és una cosa fervent,
però
moltes, eh? Qualsevol poble té el seu grup de teatre.
És veritat.
I això del teatre aquí a Catalunya ja sap que ve d'antic.
Mai sempre, no?
Que sí. A mi m'agradaria fer un repàs, abans que res, la terminologia. És important. Jo sempre vaig amb el diccionari, miri, porto el Pompeu aquí al bolso.
Pompeu pesa, eh?
Pompeu, sí, oi, quan l'estava fent, mare meva, tot el dia allà amb les fitxes. Bueno, doncs, diu, que és una companyia de teatre? Una companyia de teatre és un grup de persones que es dedica professionalment al teatre. Jo sempre dic, professional, ho són moltes companyies d'aquestes com la que ens acaba de visitar.
I tant.
Perquè ells el que fan, aquests amateurs, que ja... No dic noms, però hi ha actors d'aquests famosos que se n'enriuen dels amateurs. Els hi fa ràbia, diuen, ai, sembla un amateur. Pues per mi...
Hi ha altra paraula que és això, diu, és un aficionat.
Aficionat?
Això ho diu, és un aficionat, això d'aficionat...
Però si és el millor...
Sona, ho diuen d'aquesta manera...
Ho diuen d'aquesta manera, sí, però...
Com puguem dir...
La cosa que de vegades està a la frontera està més indefinida, ja no se sap el que és una cosa i l'altra, perquè els professionals tampoc poden viure d'això.
I tant.
Per mi, professional, ho és molt això de l'amateur, perquè professen... El teatre, fan del teatre una professió, que és professar, que és un acte doncs, que el segueixen com una creença, o com una fe, que per això s'ha de respectar això. Les primeres companyies així grosses de teatre aquí a Catalunya, n'hi ha una que va néixer que diu la companyia, potser vostè ho sabrà, que vostè sap de coses.
No, jo l'escolto sempre amb molta atenció, Isabel, que em sorprèn.
Miri, hi havia la gran companyia catalana, que li sona aquesta?
Sí, que em sona,
que sí. Pues aquesta, el que molta gent no sap, això és de principis del 20, de segle, del 20, del segle XX.
Del segle passat.
Del passat, sí. Doncs que aquesta porta el mateix nom que allò que va fer aquell, el Roger de Flor, que se'n va anar cap allà a Sicília,
sí,
l'any 1303,
sí,
amb aquells carnissers.
Almogàvers.
Aquests, que tenien una... quina diferència de catalans de llavors i d'ara, eh?
I tant.
Ara estan tot el dia amb el pacte i el no sé què. Ara em va una mica de brillo, a veure si n'aprenen, punyeta. Pues escolti, aquests els Almogàvers, els hi deien la gran companyia catalana.
Això no ho sabia jo.
Sí, i escolti, i li diré una cosa, no anaven de gira a Sicília a fer teatre, precisament,
Bueno, d'alguna manera, sang i fetge n'hi havia, com aquelles obres de...
Com aquesta que em brinca de cara.
Com aquesta.
Sí, per això que no hi ha res inventat. Ja està tot inventat, pare meva. I li diré una cosa, Una companyia de 6.500,
Déu-n'hi-do.
Ah, carambes.
Aquests amb aquest conveni que he dit jo no podríem pas... funcionar,
Aquests...
Seria...
Aquests ho feien, ho feien funcionar tot, de cop de garrotada.
No sé si seria més car, encara, Seria més car.
Sí, però llavors sap què feien, que anaven allà i ja s'ho cobraven.
Esclar.
Anaven per puestos, bueno, en fi, que aquesta companyia de teatre que es va crear portava aquest nom. Però aquesta companyia es va crear el 1917, la de teatre, I va durar fins al 1932 i la formaven grans actors com, ui, mare, la Maria Morera, aquella, la
Maria
Vila.
Morera,
o l'Enric Borràs, que ja el coneixem, que sí. Pues miri, aquesta va estrenar més de 250 obres d'autors catalans i més de 500 obres, més de 250 autors catalans.
Sí.
Imagini si hi havia dramaturgs,
Bueno, alguns d'aquests dramaturgs van fer una obreta o dues i no van passar, però n'hi han com a mínim 20 o 25... que són gent
que no paraven,
amb molt nivell.
Amb molt nivell, que escrivien molt. Després hi havia moltes companyies d'actors, que les creaven els actors. O el Pepito Sant Pere.
I matrimonis.
Ah, quin matrimoni? A veure.
Sí, hi havia actors que ell i ella eren matrimoni, llavors creaven una companyia i anaven tirant.
Era com la família.
Exactament.
Exacte. Si posa el Pepito Sant Pere feia una mica això, perquè la dona era actriu i sí, després van tenir la Mari.
I després la Mari.
Eh que sí.
El Josep Sant Pere, l'únic problema que tenia, es veu, és que sempre es quedaven calçotets.
Ai, sí. Ai, sí.
Al final acabava sempre amb calçotets.
Jo ja li deia, home.
I ja li deia.
Reserva't per a mi. Ah. Home. Ai, però ell era un... Ai, que era pillo. Ai, senyor. Que, per cert, miri, va començar com a amateur.
Sí, senyor.
Que sí?
Sí, senyor.
Després es va fundar una altra cosa, una mica més de categoria, que va ser això del teatre íntim.
Home.
Que ho va fundar el famós Adrià Gual.
Adrià Gual, que aquí que... ha tingut el seu net... parella de vegades amb nosaltres, Joan Maria Gual.
Ah, Joan Maria, ah, sí, que escolti, són una saga que tots
sí, sí,
ja
sí.
Es diu això, que tots viuen de l'avi. No, sí, no és el cas, no. Però és com aquestes grans famílies de
burgesia
catalana. Hi ha uns orígens, i ja s'han dedicat al teatre. També hi ha aquell del Roger Gual, que
és el fill d'en Joan Maria.
Ah, caramba, veu, és que l'arbre jo no el tinc clar.
És el fill d'en Joan Maria.
Caramba, tot queda a casa. Bueno, doncs aquest... Miri, senyor Eduard, hi ha coses que diuen ara. Ai, sí, que ara es porta això del petit format, de la proximitat, del micro... No hi ha res inventat, això ja estava inventat, això del teatre íntim. Ara, això li dic una cosa, Era una mica per a gente bien.
Vol dir?
Sí, això no hi podia anar tothom. Feia una mica, jo però ho sé, perquè jo per aconseguir una invitació una vegada em vaig tornar boja.
Però per preu no.
Sí, però havia de tenir invitacions,
també. Bueno, de... una cosa així d'elit, una selecta.
Intel·lectual, sí. Havia de ser una mica de carmarilla, bueno, havia de... Com ara, oi? Com ara, com a fer contactes.
Tampoc ha canviat massa, això.
No, fer la pilota, sap el que li vull dir, no? Sí, lo de sempre, el mateix que ara. Per anar de públic a votar, que ho has de dir, has de fer el mateix.
Exacte.
O que toqui un sorteig, que de vegades se'n fan. Un dia l'Adrià em va dir, diu, mira, diu, Isabel, he pensat que voldria fer un espectacle en algun lloc així exterior. Saps què vull dir? I van allà als Jardins d'Horta. I escolta, allà va perdre tothom, encara busquen. Allà al laberinto.
El laberinto. Hem de parlar de l'agenda.
Hem de parlar de l'agenda. La setmana que ve li faré la segona part.
Sí, perquè aquesta història aquesta del teatre és molt interessant.
És molt interessant.
Però anem a veure si diem alguna cosa més i l'esperim després. Vinga. Sentim la reina de la nit que està ja queixant-se perquè veu que la cosa li va malament.
Escolti, les mares i les filles.
Ui, Déu-n'hi-do. La petita flauta màgica amb una versió fantàstica dels Amics dels Comediants amb en Joan Font al front i una producció del Liceu que ve el dissabte al Teatre Auditori. Dissabte per la tarda a les 6 de la tarda. Jo la recomano molt perquè a la gent que li agrada l'òpera, a la gent que li agrada, als nens i no als nens, a tothom.
Sí, sí.
No cal dir-ho que la Reina de Bellesa, ens hem dit abans, ja ho hem comentat, que és divendres demà i el dissabte a Mirasol a les 9 de la nit. I el diumenge què tenim? Tenim el Eunuco, una versió modernitzada de l'obra d'en Terenci. No d'en Terenci Moix,
no,
no ens equivoquem, eh?
Del de la túnica. Bueno, el Moix també anava amb túnica.
També anava amb túnica. És una versió modernitzada, versió lliure de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, que evidentment tant un com l'altre són uns catalans que estan vivint a Madrid des de fa moltíssims anys i que estan allà vivint perquè és l'únic lloc que tenen per poder fer doncs, la feina que fan. Ben Pepo Nieto, estava anunciada l'Anabel Alonso, però al final no ve l'Anabel Alonso, l'han canviada per una altra noia que no recordo ara quin nom té, però que, en fi, a mi estava amb la idea que reparia l'Anabel Alonso i em feia molta gràcia. Però és que tenim una altra cosa interessant, i és que el dilluns, el dia 1, a les quarts de 8 de la nit, fan Le Croupier, que diu una convidada d'agafar el Teatre Auditori per inaugurar la temporada de febrer-maig 2016. Això és gratuït,
sí, s'ha de reservar,
allà,
no?
Una invitació a partir d'una hora abans,
com el teatre
a part de quarts de set, cap allà a buscar l'entrada i veurem una obra musical que interpreten a la Montplans i l'Aina Sánchez, i això està dedicat a un personatge, bueno, està dedicat al Paral·lel, el teatre, el paral·lel, teatre de Barcelona, etcètera, però és dedicat a una, un personatge, una cupretista, cantant, actriu i tal, que es deia, es feia dir Esperanza Terremoto.
Ja, ja li dic que està tot inventat. Mare aquella
Déu,
la Terremoto, doncs mira, ja n'hi havia una abans.
Déu, però el diumenge, és a dir, abans d'aquest dilluns, tenim un concert que pot estar molt bé, concert de jazz, allà al Teatre Auditori, per la cafeteria, lliure, també lliure, no sense pagar, bueno, si prens alguna cosa ho has de pagar. La Carme Canela, amb en Jordi Rossi, el vibàfon i en Jaume Llombart a la guitarra. Això pot ser un concert maquíssim.
Que bé, veu que escolti.
Distància curta, tenim
cultura
de tot.
Cultura gratuïta.
Dos dies gratuït.
Clar que
què
sí.
Volem més? Pues deixem-me música de jazz. No tindrem la Carme Canela, però tenim la Carmen McRee. O sigui, és una Carmen diferent, però que fa jazz.
Però també canta.
I continuo dient, la setmana que ve, si n'hi ha novetat, tindrem aquí la CAP, la tinent d'alcalde de Cultura, i parlem d'arts escèniques amb ella, d'espais d'arts escèniques. A veure què ens expliquen.
Ai, l'apretarem. L'apretarem en el bon sentit.
En el bon sentit de la paraula. Sí, senyor.
Sí, tant, ser molt maca.
Bé, vinga.
Vinga.
Doncs fins al dijous vinent.
Molt teatre.
Adéu.
It's this time it's love. My foolish in the magic of a kiss.